Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. La crisi de l'habitatge ocupa un dia més la primera plana informativa. D'una banda, perquè s'anuncia que Maó agilitzarà les llicències per construir habitatges plurifamiliars. I de l'altra, perquè demà, també a Maó, hi ha previst el desnonament d'una família amb gent gran i una integrant en cadira de rodes. I manquen hores, i no hi ha cap solució plausible sobre la taula. Tot donant més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
L'Ajuntament de Maó donarà prioritat a la tramitació de llicències d'edificis plurifamiliars. Ara mateix hi ha 5 expedients que sumen un total de 24 pisos que es revisaran amb caràcter urgent i que obtindran el permís d'obra per construir-se d'aquí a pocs mesos. Una informació que amplia Gemma Carrasco.
El Departament d'Urbanisme té sobre la taula uns 200 expedients pendents, un volum de feina que fa que el temps d'espera per obtenir una resposta dels arquitectes municipals sigui de com a mínim un any. Un col·lapse que deixarà d'afectar els permisos d'obra per habitatges plurifamiliars. Si fins ara les sol·licituds es revisaven per ordre d'entrada, la nova mesura permetrà que les que suposin la construcció de 2 o més cases tinguin prioritat respecte de les llicències per construir, ampliar o reformar un únic habitatge. Héctor Pons es bala de Maó.
Tenim 5 expedients d'habitatges plurifamiliars que van entrar dins del 25, per tant, tampoc és que no fa més d'un any, ni siquiera fa un any encara, que estiguin esperant, però aquests 5, a partir de que dilluns s'aprovi aquesta mesura, seran els primers 5 que passaran davant de la resta d'expedients de llicències que estem tramitant.
L'objectiu final és afavorir l'accés a l'habitatge en un municipi que ja fa temps que ha detectat un canvi de perfil de les persones amb problemes per accedir-hi, ho explica Enric Mas, regidor de Serveis Socials.
Abans teníem gent amb una problemàtica de la millor falta de feina i no podia pagar l'habitatge i tal, i ara és completament, són persones totalment normalitzades que únicament tenen un problema d'habitatge.
La mesura que aprovarà la Junta de Govern la setmana que ve pretén incentivar els promotors tenint en compte que hi ha sòl edificable disponible com les parcel·les al costat dels quarters de Santiago.
Gràcies, Gemma. I Maó afronta els pròxims 4 mesos una revisió massiva del seu parc mobiliari. Tots els edificis de més de 30 anys han de passar la inspecció tècnica abans del 3 de maig. Parlem de prop de 9.500 edificis. El cost de la inspecció pot anar aproximadament des dels 200 fins als 1.000 euros, segons els casos. El consistori adverteix que no presentar la ITE, aquesta inspecció tècnica dins del termini, tot i que està disposat a ser flexible, diu, pot suposar multes d'entre 600 i 6.000 euros. Els col·legis d'arquitectes i aparelladors diuen que el sector està preparat, però això sí, demanen planificació. Héctor Pons és el Barladamó.
Tots els edificis de més de 30 anys han de passar aquesta inspecció que té un objectiu molt clar, que és garantir la seguretat de les persones que hi viuen. Suposa un esforç, ara tenim un termini, és bé que l'Ajuntament serà flexible, l'aplicació d'aquest termini, però necessitem fer aquesta revisió per evitar que hi pugui haver certs accidents.
Precisament al carrer Anselm Clavé es va produir un esfondrament el passat mes de novembre, un cas que ha posat el focus en la seguretat estructural. I seguim parlant d'habitatge perquè Assumpción Cintas i la seva família no albiren una solució quan falten poques hores perquè siguin desnonats. La comissió judicial té previst aquest divendres migdia fer-los fora del pis d'Amó on han viscut els darrers anys perquè el propietari el reclama. És la segona vegada que s'autoritza el desnonament. Fa un mes, recordàvem, es va ajornar per qüestions humanitàries. Ara, però, tot apunta que s'executarà, tot i haver-hi una persona major de 87 anys i una dona en cadira de rodes. La plataforma Menorca per un habitatge digne ha convocat una concentració demà a partir de les 10:30 del matí davant el pis ubicat a l'avinguda Fort de l'O. Els darrers dies han estat negociant amb els serveis socials municipals i també amb el Consell per mirar de trobar una alternativa habitacional per a aquesta família, però asseguren que no ha estat possible. Jaime Garceso és membre de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
Sí que hemos intentado dar alternativas tanto a Ayuntamiento como a Consell Insular. Nos parecían buenas, pero por motivos diferentes esas alternativas nos las han denegado. ¿Vale? Con lo cual, ya solamente queda lo de mañana. Esperemos que haya suerte, que la familia pueda quedarse aún más tiempo en la vivienda, que es lo único que pedimos. Que la familia tenga tiempo suficiente para encontrar vivienda. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, porque sabemos cómo está hoy en día la vivienda.
La proposta que se'ls ha fet per part dels serveis socials consisteix a llogar un altre pis i ajuda per poder fer front al preu del lloguer. El cert és que els preus de mercat estan disparats, però l'Ajuntament de Mó considera que hi podrien fer front tenint en compte els seus ingressos. Enric Mas és regidor de serveis socials.
Que es ve que el preu de mercat és alt, però aquesta família té uns ingressos recurrents que podrien fer front a això amb ajuda dels serveis socials, no? Però clar, ens permetria tenir un termini un poc més ample per fer feina després també conjuntament amb altres serveis i amb altres institucions per donar una sortida. Ara el que hem de atacar és, diguéssim, aquesta urgència.
En cas que rebutgin aquesta opció, també se'ls ha ofert passar uns dies en un hotel, una alternativa temporal, però que diuen no resol la seva situació.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
A Ciutadella, l'Ajuntament ha anunciat l'adquisició de l'empresa Aigües Calablanca per un import de 100.000 euros. Es fa així amb els terrenys i també les instal·lacions per en un futur poder abastir els usuaris d'aigua potable, ja que fa temps que no en tenen. El preu de l'operació és molt inferior al que s'havia previst inicialment, és pràcticament la meitat. Sentim les explicacions del batlle de Ciutadella, Llorenç Ferrer.
El que volem és, sobretot, solucionar el problema dels ciutadans, de 300 o 800 usuaris que crec que té aigua Calablanca i que puguin tenir aigua en condicions, el que toca. La idea és connectar aquestes instal·lacions amb la desaladora, però per poder fer això, per poder ampliar el conveni amb Aqua, el que hem de fer és que aquestes instal·lacions siguin municipals.
Per poder abastir els nous usuaris, caldrà modificar el conveni amb l'Agència Balear de l'Aigua, amb l'Abaqua, per així ampliar la producció de la planta desalinitzadora. Actualment s'estan fent els informes tècnics sobre aquesta qüestió.
L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
I encara a Ciutadella, l'Ajuntament reclama que el port esportiu de Cal en Bosch passi a ser de gestió pública a través de l'empresa Ports de les Illes. L'actual concessió ja ha finalitzat i l'empresa manté el servei en precari. Per aquest motiu, considera el consistori que és el moment idoni perquè el govern n'assumeixi la gestió directa. Així ho acordarà previsiblement avui en el plenari municipal gràcies a la majoria d'esquerres de la corporació. Amb aquesta iniciativa, el consistori pretén evitar que la privatització del port es perpetuï i hi hagi desequilibris i dificultats per accedir als amarraments. Es defensa que amb una gestió pública es preserven els drets dels usuaris, també equitat a l'hora d'accedir als amarraments i, en definitiva, la defensa de l'interès general. Sentim Sandra Moll, és regidora d'Urbanisme.
El que ens demanen els amarristes i la gent que vol un amarrament és que sigui gestió pública, sigui gestió justa, sobretot transparent, i que els preus siguin adequats. Ja ho vam veure un poc en Cal en Busquets, no? que cercàvem sempre que fossin empreses privades qui gestionessin aquest tipus d'amarraments. Al final això com acaba? Acaba en que només és per alguns, i normalment és gent de fora, dinerada, que té Menorca com el seu pati de recreatiu.
La iniciativa planteja, això sí, que aquesta gestió directa sigui compatible amb l'atorgament de concessions o bé autoritzacions, però que sigui per a serveis complementaris o bé auxiliars. 2:40, Alaió assistirà un any més a la Fira de Turisme d'Espanya, a Fitur, amb un estand propi. És l'únic municipi de l'illa a fer-ho i participa en col·laboració amb 19 empreses. L'objectiu és atraure turistes, motiu pel qual s'han organitzat trobades i actes amb professionals i gent del sector. De fet, s'han programat reunions amb ambaixades com les de Moldàvia, Corea del Sud i Montenegro, amb l'objectiu de poder obrir noves vies de col·laboració i al mateix temps reforçar la projecció internacional del municipi. El batlle de l'O és José Luis Beneham.
La presència de l'O a Fitur respon a una estratègia clara: atreure un turisme respectuós amb el medi ambient, interessat en la cultura, en el patrimoni i en la qualitat del servei que cada vegada amb més intensitat des d'aquí oferim a aquelles persones que ens visiten. Es tracta, i ho estem aconseguint d'un temps en aquesta banda, d'estendre la temporada turística cap en els mesos on hi ha menys concurrència, és a dir, abans i després de l'estiu.
Benesan també destaca la participació d'empreses locals en aquesta fira que se celebra a partir de dimecres que ve a Madrid.
Aquesta col·laboració és clau i aquesta col·laboració público-privada ens permet mostrar un municipi tal com és, cohesionat, en projecte i amb una oferta diferenciada que mira cap en el futur amb ambició i molta responsabilitat.
Un dels actes centrals de l'estand de l'O a Fitur comptarà amb la presència de l'actriu Loles León i també del cantant Manu Tenorio, que són coneixedors del poble.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I qui també comença temporada de fires és el sector bijuter. Aquest mateix cap de setmana, una empresa de Menorca participa a la Fira de París i al febrer torna Bisutex, amb la presència de 9 empreses insulars, 2 més que l'any passat. El sector espera tenir un bon any, un bon 2026, després de la incertesa dels darrers anys. El cert, però, és que el context internacional i la inestabilitat geopolítica dificulta el seu dia a dia. Així ho explica José Moreno, és president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria. Ho ha dit en una entrevista avui al magazín El Dia Menorca.
Les previsions de com anar als mercats són molt difícils, perquè la veritat és que estan passant coses a nivell mundial que ho desequilibren tot. I nosaltres l'únic que sí que podem fer és per fer un bon estudi de les tendències que venen, presentar bones col·leccions i intentar que el nostre producte segueixi agradant i segueixi venint.
Una de les conseqüències d'aquesta inestabilitat arreu del món és l'encariment d'algunes matèries primes que els empresaris han de traslladar, en part, als clients. I, en definitiva, això acaba encarint els seus productes.
Cada vegada vendre és més difícil, perquè tots els aconteixements d'aquests darrers anys, o de l'any i mesos, han fet que les matèries primes, sobretot l'or i la plata, metall principal, s'ha acabat des de bisuteria, que poc, però en duen, ha pujat moltíssim la cotització. I això fa que estem venguent pràcticament el mateix i cada vegada ho estem venguent més car.
La conseqüència és que, assegura't, perden rendibilitats. Un aspecte positiu és que no consideren que l'acord Mercosur els pugui perjudicar.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Darrer minut d'aquest espai informatiu. Moment ara per a la cultura.
Hi ha dies en què veig el cel plorar, en què se pon macarona, i dies que no els puc esborrar.
Escoltem el darrer tema de Cris Joanico. Porta per títol Condemna i forma part del disc Rosa dels Vents, que es publicarà aquest proper mes de març. El músic de Ciutadella detalla de què parla aquesta nova cançó.
Condemna ratlla desconflicte entre Palestina i Israel, però no tant desconflicte en si, sinó de les conseqüències i de la gent que pateix aquest desastrós conflicte, com són els infants, sobretot, i els fills més petits.
Al ritme de Cris Joanico posem el punt final. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.